dia, benvinguts al cicle d'entrevistes que Quad.cat organitza amb motiu de les eleccions d'aquest diumenge al Congrés i al Senat espanyols. Avui és torn per a Unió Democràtica i ja ens acompanya als estudis de Cugat.cat, Toni Picó, que és el número 4 per Barcelona d'aquesta formació per a les eleccions de diumenge, en aquest cas per anar al Congrés. Molt bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per haver vingut a Cugat.cat. Tenim mitja hora per davant per tractar diversos temes del programa electoral que Unió Democràtica porta a les eleccions aquest diumenge i un dels aspectes en els quals vostès fan especial incís és el reconeixement del que seria Catalunya com a nació. En concret, diuen que proposaran afegir la disposició catalana a la Constitució espanyola perquè garanteixi tres coses, diuen. El reconeixement de la realitat nacional de Catalunya, el concert fiscal per a Catalunya i el blindatge d'aquelles competències que siguin de llengua, cultura i ensenyament. Aquesta és la proposta, però jo li pregunto, com faran això possible al Congrés, tenint en compte que totes les enquestes diuen que hi haurà una immensa majoria de Ciutadans, PSOE i PP, i més tenint en compte que ahir Pedro Sánchez i Mariano Rajoy van tancar la porta a qualsevol mena d'obertura pel que faci a la relació entre Catalunya i Espanya.
Perdona, començo pel final. Fixa't que per mi, del debat d'ahir, del poc que pots poder veure, del que he llegit dels diaris avui, la gran desapareguda va ser Catalunya, en aquest sentit. No? Tant Pedro Sánchez com en Rajoy doncs, van ignorar el problema que tenim, o que tenen, no només és un problema de Catalunya, és un problema d'Espanya i és un problema de la Unió Europea. Per tant, el primer problema que s'haurà de posar sobre la taula és les relacions entre Catalunya i Espanya en la propera legislatura. La nostra proposta quina és? Doncs una proposta que no és ni immobilista, com representa el PP, en aquest cas, i Ciutadans també, gran part, ni trencament unilateral que representa doncs, Convergència o Esquerra Republicana. Nosaltres proposem una solució. Aquesta solució, com deies bé, és una addicional a la Constitució. Una addicional que, a més, no és pròpiament una reforma de la Constitució i, per tant, no requereix de les majories que requeriria com a reforma de la Constitució. La reforma requereix 2/3 del Congrés i del Senat. Aquesta addicional, com tenen el País Basc o Navarra, la disposició addicional primera de la Constitució actualment, requeriria només 3/5 del Congrés i del Senat. Aquesta disposició addicional, què és? Com has dit bé, perdona. Doncs respecte i concert fiscal. Respecte en dos sentits. Primer, reconeixement del fet nacional de Catalunya. Som nació i, per tant, s'ha de reconèixer. I segon, un bloqueig d'aquelles competències que són pròpies de Catalunya, sobretot en el fet cultural, en la llengua i en la immersió lingüística en l'ensenyament. I l'altre és el concert fiscal. No? Si el País Basc i Navarra tenen un concert fiscal, per què Catalunya no pot tenir un concert fiscal que significaria, en aquest sentit, recaptar i gestionar els ingressos que es produeixen a Catalunya i traspassar al govern aquell import que suposi els serveis que ens presta l'Estat a Catalunya, més una part de solidaritat, però solidaritat controlada i limitada.
Però amb quins partits estatals es pot tirar endavant aquesta modificació de la Constitució? Insisteixo, Partit Popular no es vol moure d'on està, Ciutadans tampoc fa l'efecte, i ahir el PSOE va tancar també la porta a qualsevol obertura amb el tema de la qüestió catalana. Insisteixo, perquè els diputats catalans seran els que seran, i per tenir aquests 3/5 que diu, vull dir, s'haurà de sumar amb algú a l'Estat.
Escolta'm una cosa, o sigui, és impossible, hem estat 4 anys, o alguns han estat 4 anys negant el que estava passant a Catalunya. I el que estava passant a Catalunya és evident. El 27 de setembre va haver un resultat que, a més, continuen tancant els ulls, no?, davant d'aquest resultat. Nosaltres no tanquem els ulls davant d'aquest resultat. I el primer problema que s'haurà de posar sobre la taula a la propera legislatura, com et dic, és el problema de les relacions entre Catalunya i Espanya. I hem de trobar solucions en aquest sentit. Algú es pot pensar que continuarem 4 anys ignorant el que està passant? Jo crec que no.
I si no és possible tirar endavant aquesta modificació de la Constitució, què? Què proposaran des de
l'Unió Democràtica? Per què ha de ser impossible tirar endavant?
No, jo li plantejo tots els escenaris.
Sí.
Jo li plantejo l'escenari en què, per exemple, PP i Ciutadans i PSOE tiren endavant una reforma constitucional, si és que la tiren, i que sigui recentralitzadora. Aleshores, Unió, què farà? Tu continuarà amb aquesta proposta o passarà la part independentista, per exemple?
El que farà Unió Democràtica de Catalunya és insistir i tornar a insistir en aquesta proposta que estem fent, una proposta que sabem perfectament que en el moment en què uns s'asseuen a la taula, doncs debaten i arriben a algun acord, que és un mig o no un mig, no? Però sempre hi ha una part de debat i d'acord. A mi el que em sembla impossible és anar a negociar la independència. Primer, perquè no hi ha una majoria aquí a Catalunya social que reclami la independència, recordem els resultats del 27 de setembre, amb un 48% de la població, però l'altre 52% no va votar a favor de la independència, i el que és impossible és anar amb la independència i que algú se segui de taula per parlar amb tu. Nosaltres no estem pel trencament, però sí estem per canviar les relacions, com fem amb la proposta de la disposició addicional.
No seria millor proposar un referèndum sobre la independència? No ho porten en el programa, ho he mirat.
No ho portem al programa. El que sí que portem al programa és que aquesta disposició addicional, una vegada aprovada al Congrés i al Senat, hauria de ser votada aquí a Catalunya. En aquests moments és impossible pensar que només quedem un acord polític, tot plegat. La ciutadania de Catalunya vol votar. Vull recordar que fa pocs anys, molt pocs, fa dos anys, teníem dades perfectament que ens deia que el 80% de la població de Catalunya volia exercir el dret a decidir. Exercir el dret a decidir vol dir el seu futur quin ha de ser. Nosaltres proposem aquesta disposició addicional, que ja et dic, no és ni mobilista ni és trencadora, però és una proposta de solució a l'actual problema que tenim i en qualsevol cas ha de ser votada per la ciutadania de Catalunya.
Un referèndum per la independència, doncs?
Si aconseguim aquesta disposició addicional i és acceptada per la majoria del poble de Catalunya, no caldria.
Però sempre el poble de Catalunya està a expenses del que passarà al Congrés, és a dir, que el futur de Catalunya també el decideixen els diputats de Cádiz, de Melilla i de Castilla-La Mancha. Vull dir que en aquest cas no. Catalunya està subordinada al que es decideix el Congrés espanyol.
Home, fixa't, en aquest moment estem parlant de l'estatus quo, que no ens agrada, en el qual, com vam veure ahir en el debat, doncs no es va parlar cosa de Catalunya, quan és el primer problema. I ara, en aquests moments, en Rajoy ha acceptat que existeix un problema. Recordeu-vos que fins fa 2-3 setmanes no reconeixia que hi havia un problema. Ha reconegut que hi ha un problema, que és un problema no només català, és un problema espanyol, i és un problema europeu. El gran problema, en aquest sentit, de la declaració aprovada pel Parlament de Catalunya el 9 de desembre, no va ser de desconnexió, la desconnexió en aquest sentit no és de desconnexió amb Espanya, sinó que ha sigut un problema europeu. Europa, quan ha vist que el Parlament de Catalunya aprovava aquesta declaració, s'ha posat les mans al cap. Primer, pel trencament del principi de legalitat, i segon, per la desconnexió que significa aquesta resolució aprovada pel Parlament de Catalunya.
Per tancar aquest bloc. Per tant, per Unió Democràtica de Catalunya, tot el futur que tingui Catalunya per endavant i que hagin d'elegir els seus ciutadans haurà de ser sempre d'acord amb el que decideix el Congrés espanyol.
No. El poble de Catalunya decidirà el que hagi de decidir. La nostra proposta és aquesta acomodació de disposició addicional amb el reconeixement del fet nacional de Catalunya, amb el bloqueig de competències de la llengua, cultura i ensenyament i el concert fiscal. El poble de Catalunya decidirà, si nosaltres aconseguim que això es pugui portar endavant, doncs si vol o no vol aquesta
disposició addicional. Però insisteixo en el tema de la subordinació, perquè el 100% dels catalans podrien estar d'acord amb el que vostès proposen. Això va després al Congrés i ho paren els diputats que no són catalans. Per tant, Catalunya es troba en una situació de subordinació en aquesta proposta que fan vostès.
No, la política el que significa és fer propostes, solucions com fem amb aquesta disposició addicional, debat i pacte. Això és la política. I insistir-hi. Molt difícil, aquesta disposició addicional, ho és, però el que és impossible és la independència unilateral.
Parlem ara d'economia. Una de les propostes que vostès destaquen en el seu programa electoral és que volen limitar el tipus marginal màxim de l'IRPF al 42%, ara se situen al 45%. Això vol dir que els rics pagarien menys?
No. Això significa...
Perquè la gent quan parla d'impostos i es parla de rebaixar, en aquest cas el màxim, fa l'efecte que els rics serien els que se salvarien, que pagarien menys.
Fixa't, l'impost sobre la renda de les persones físiques està carregat sobretot en les rentes del treball. El que hem de fer en aquest sentit és que no estigui tan carregat en les rentes del treball i que estigui més carregat en les rentes del capital. Si continuaves llegint el programa electoral...
Tinc més propostes, sí.
Si continuaves llegint
el programa... Del 19 al 15, m'anava a dir, no?
Exacte.
Sí, també el tinc.
No, exacte. O sigui, baixem les rentes, el màxim i el mínim, però pugem els tipus impositius en les rentes del capital 4 punts al llarg de 4 anys. Per tant, el que fem és tornar a intentar equilibrar el que és l'ingrés de l'IRPF via, no tant rentes del treball, però més en les rentes del capital. O sigui, és intentar equilibrar en aquest sentit. Fixa't també que proposem en el programa electoral un impost sobre les grans fortunes. Ens trobem en grans fortunes. Posem l'exemple de 50 milions d'euros que només tributen per IRPF 15.000 euros. I això són dades de la Hisenda Pública. Per tant, no és tant rebaixar impostos com dius, en els tipus màxims, sinó en els mínims, i carregar-ho més en les rentes de l'estalvi, més que en les rentes del treball.
Per entendre'ns, els assalariats amb nòmina notarien una rebaixa de la pressió fiscal.
Aquí està, aquí, aquesta és la idea, aquesta és la idea, i carregar més en les rentes de, del capital i també carregar-ho en les grans fortunes.
Les grans fortunes i les rentes del capital no tenen mecanismes precisament per intentar evitar la pressió fiscal que se'ls pot fer des dels governs?
Exacte, per això aquest impost que proposem de les grans fortunes el que preveu és en el volum del patrimoni que es demostri doncs una renta presumpta, perquè hem d'entendre que si tens una fortuna de 50 milions d'euros, com et deia, has de tenir una renta de tot això, i aquesta renta no pot ser de 15.000 euros, com ens hem trobat en molts casos, sinó que ha de ser de molt més. Per tant, el que proposem és una renda presumpta a un import del patrimoni, a grans patrimonis, que tributin per l'IRPF.
Proposen també una rebaixa de l'IVA del 21 al 10% per sectors molt concrets, les activitats culturals, les perruqueries, l'estètica i la imatge personal, els gimnasos i l'activitat esportiva i també els serveis veterinaris. Amb l'IVA, pregunto el mateix a totes les persones que venen aquí a les entrevistes, aquestes rebaixes de l'IVA no li haurà de donar el vistiplau a la Comissió Europea?
No, no cal, perquè aquestes no cal. Aquestes
perquè poden aplicar-se al tipus... Perquè tothom proposa rebaixar impostos sí. I després tenim la Comissió Europea que sol
no, aplicar... Per aquestes no cal. La sisena directiva europea, que és la que harmonitza l'impost sobre valor afegit, preveu que es pugui aplicar el tipus general, perdona, el reduït, no?, del 10%. Aquests són... es va pujar l'any 2012 del 8% al 21%, per efectes recaptatoris, només per recaptar, i no ens hem donat compte, o el PP no es va donar compte en el moment d'incrementar d'aquest del 8 al 21%, els efectes que tenia sobre l'ocupació i sobre l'economia. Fixeu-vos, quantes perruqueries han tingut que tancar, o quants gimnasos han tingut que tancar, o despedir a molta gent. Doncs això ha tingut uns efectes en l'ocupació, ha tingut uns efectes en l'economia. Nosaltres el que creiem és que això ha de tornar al tipus reduït, que és el 10%, baixar del 21% al 10%.
També proposen un IVA superreduït per als subministraments bàsics, un 4% per a aigua, electricitat i gas. La mateixa pregunta, això es pot fer o hi hauria algun impediment o alguna mena de pal a les rodes a aquesta proposta que fan vostès?
Es pot fer. De nou es pot fer. Fixeu-vos, tot el que són subministraments actualment estan al tipus general. Això és bastant terrible, perquè estem parlant de subministraments que són necessaris per la vida quotidiana. L'aigua, l'electricitat, no pot ser que tinguem uns tipus tan alts en coses que són de la vida diària. Per exemple, poso un exemple. El pa, a quin tipus va? De l'IVA, doncs va al 4%, perquè s'entén que és un bé que és necessari pel dia a dia. Doncs no ho és també l'electricitat, no ho és també l'aigua, hauria d'anar al tipus superreduït.
En atur, tenim una taxa d'atur per sobre del 20%, més de 4 milions de persones estan a l'atur. Alguna proposta porta Unió Democràtica per intentar rebaixar aquesta xifra a un estàndard més o menys europeu?
Sí. Mira, Unió Democràtica va votar a favor de la reforma laboral preveient, o sigui, veient, seguint el sistema europeu de la flexiseguretat. Flexibilitat, que és el que va fer la reforma laboral, no calen noves reformes laborals, no calen, el que ara hem de treballar és la seguretat, les polítiques actives. Les transferències de Madrid a la Generalitat de Catalunya per polítiques actives en aquests darrers 4 anys han baixat un 40%. En un moment de tant atur és necessari tenir polítiques actives i si no hi ha transferències no hi ha polítiques actives. Per tant, hem de donar polítiques actives, fer polítiques actives, que significa donar armes a la gent per arribar a la seguretat. La seguretat de trobar feina, de formar-se per trobar feina i la seguretat per tornar a trobar feina. Per tant, proposem pla de xocs per majors de 55 anys, per menors de 24 anys. Creiem també que és important que en el sector construcció, allò que va ser la bombolla, no?, en aquest sentit, doncs hi ha molta gent d'aquella que treballava al sector construcció que continua a l'atur. Nosaltres proposem un pla de rehabilitació d'habitatges, tenim uns habitatges molt antics i cal fer una rehabilitació i en aquest sentit podem aprofitar totes aquelles persones que treballaven al sector de la construcció. Proposem també un pla d'aflorament d'aquelles activitats de serveis a persones. Pensem, per exemple, doncs la persona que ens ve a netejar casa o la persona que cuida a l'avi, doncs a través d'unes deduccions fiscals i una facilitació per la contractació ràpida, doncs podríem aflorar molts d'aquests treballs als serveis de les persones.
Un altre dels aspectes que destaquen és que volen fer realitat a Catalunya que el PIB industrial passi del 18,1% al 25% al 2020. Com s'aconsegueix això de potenciar la indústria catalana tenint en compte el context de competitivitat que hi ha arreu d'Europa i del món?
El que és segur és que no, la competitivitat no la millorarem a través de la baixada de sous. Això és evident, perquè hi ha països que tenen indústria i que tenen sous molt més baixos dels que tenim aquí. Per tant, això mai, aquesta competitivitat mai vindrà per aquesta banda. Els països europeus del nostre entorn, per exemple Alemanya, que tenen un 25% del PIB en indústria, han aguantat molt millor la crisi que ho hem aguantat nosaltres. Nosaltres hem destruït indústria. Indústria significa innovació i significa valor afegit. Per tant, primer, incrementar els recursos públics en matèria de R+D+I, els hem d'incrementar, actualment estem en el 1,24%, i l'objectiu al 2020 és el 3%, o sigui, tenim recorregut. Ha de ser una indústria, en aquest sentit, innovadora i de valor afegit. Catalunya és un país industrial, i ho ha de ser més encara.
Una altra de les propostes, pujar el salari fins als 950 euros mensuals, el salari mínim interprofessional, al llarg de tota la legislatura. D'on es treuen els diners per incrementar per a les empreses tots aquests sous? Quina és la política que va darrere, més enllà de determinar aquest increment per llei?
Molt en el sentit de la competitivitat que parlàvem abans. No? Un país amb sous baixos no és un país competitiu. La competitivitat, com deia, no vindrà per la via de la rebaixa dels sous. Si volem un país que sigui competitiu, si volem un país econòmicament potent, ha de tenir sous més elevats dels que actualment es tenen. Però per tenir sous elevats, el que hem de garantir és la formació continuada de la gent i que els empresaris confiïn en aquestes persones que tenen el seu càrrec i treballen per ells. Jo ho tinc molt clar, els petits i mitjans empresaris, els treballadors autònoms, per fer fora a la gent que treballen per ells, suen perquè no volen, perquè són persones en les quals han confiat, persones en les quals han preparat i persones en les quals l'última cosa que volen és despedir-los. Amb l'increment de sous hem de garantir una millor productivitat, amb això també garantirem una millor formació i més treball.
Un altre dels aspectes que m'han cridat l'atenció del programa d'Unió Democràtica és que volen revisar la cartera comuna de serveis del Sistema Nacional de Salut de manera que es garanteixi, diuen, l'accés en igualtat de condicions a tots els ciutadans. Això no és una mena d'uniformització de la sanitat?
No.
Més enllà de les competències que té Catalunya?
No, al contrari, fixa't. Aquí, en matèria de sanitat, ens trobem amb un problema. I jo sempre qualifico igual. No? L'Estat ens convida i nosaltres paguem. Poso un exemple, i em va semblar molt bé que l'Estat doncs, decidís incloure, i ens va costar, els medicaments per l'hepatitis C. Està molt bé, però és que resulta que finalment qui ho paga és la comunitat autònoma i no és l'Estat. Tenim un problema de finançament de la sanitat pública claríssim, competència de la Generalitat de Catalunya, però que no percep els diners de l'Estat per aquesta competència en el nivell suficient. Per tant, el que reclamem en aquest sentit és, escolta, posem-nos d'acord tots en què és el mínim, que l'Estat pagui el que suposa aquest mínim, i a partir d'aquí la comunitat autònoma pot decidir altres prestacions, però posem-nos d'acord, perquè no pot ser que l'Estat decideixi i paguem les comunitats autònomes.
En educació destinarien el 6% del PIB a despesa educativa per garantir una educació gratuïta i de qualitat i els drets dels pares a triar centre. Això també vol dir concert per a les escoles que separen els alumnes per raó de sexe?
Per Unió Democràtica...
Viaro i la Farga, ja que som a Sant Cugat,
Som a Sant Cugat. Escolta'm, el que Unió sempre ha defensat és que els pares han de tenir la llibertat per escollir el centre i l'educació que volen pels seus fills. Què vol dir això? Doncs escolta'm, que volem una escola pública potent i de qualitat. Volem el concert també dels centres privats, perquè creiem que en aquest sentit garantim la llibertat d'elecció dels pares i que en els concerts també ha d'existir la possibilitat de l'escola diferenciada si els pares volen educar els seus fills en l'escola diferenciada. Per tant, una escola que sigui pública, concertada, amb fons públics i que sigui de qualitat. Si això vol dir que nosaltres volem els concerts, sí. Que nosaltres volem també l'escola pública, sí. I volem que les dues siguin de qualitat i suficientment finançades.
Més qüestions pel món local. Hem parlat durant aquesta legislatura de la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, que ara es troba en una situació d'estambai a l'espera d'un nou finançament del món local. Però m'agradaria saber quina és la proposta d'Unió Democràtica per als ajuntaments de Catalunya, tenint en compte doncs, l'amenaça que va suposar aquesta llei que va impulsar el PP.
Mira, precisament ahir, amb l'Associació de Municipis i la Federació de Municipis, la majoria de forces polítiques de Catalunya vam signar un manifest dient que volíem derogar la llei de racionalització i sostenibilitat. Per què? Primer, perquè és una llei que va en contra de l'autonomia municipal, és una llei que va en contra de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria municipal i sobretot perquè no és ni racionalització ni sostenibilitat dels municipis. Aquesta llei no es va acompanyar d'un nou sistema de finançament dels municipis, quan, a més, sabem que els municipis, els ajuntaments, són aquelles administracions que són més properes al ciutadà. No? Si tenim un problema, en molts casos, com a ciutadans, ens anem als ajuntaments a demanar què ens poden ajudar, què podem fer. Si els ajuntaments no tenen aquesta capacitat per ajudar els ciutadans, què podem fer? Doncs en aquest sentit, la llei de racionalització i sostenibilitat no és una bona mesura i en qualsevol cas, si aconseguim aquestes majories suficients al Congrés dels Diputats en la propera legislatura, això s'haurà de tirar enrere.
Un dels apartats que hi ha en el programa electoral d'Unió Democràtica fa referència al que és la generació democràtica. Hi ha diverses mesures. Hi ha una cosa que li voldria preguntar. Es pot vendre regeneració democràtica quan el cap de llista d'Unió Democràtica ja era diputat al Congrés a l'any 82? Jo no havia nascut.
Regeneració...
Vas deixar de ser-ho, va tenir altres càrrecs, però vaja, a l'any 82 el seu cap de llista ja estava al Congrés dels Diputats. Es pot vendre regeneració, transparència, modernitat, noves idees, quan hi ha algú que fa tants anys que està en política i que encara és el cap de llista?
Mira, ho has dit tu mateix. En aquest sentit, regeneració és només anys? O sigui, haurem de votar polítics que només porten un any en política? Jo crec que en Duran el que aporta és experiència, és relacions, capacitat de negociació, capacitat de parlar, capacitat de dialogar, capacitat de pactar, però aporta noves idees. La regeneració és una actitud mental, és una actitud d'oferir noves solucions a les situacions que en cada moment es troben. I, a més, doncs amb una experiència demostrada, com tu has dit, doncs de diàleg, de debat i de sortir dels problemes amb propostes i solucions com fa Duran Lleida.
Però no seria preferible una limitació de mandats en el Congrés, en el Senat, a la Generalitat, i que això permetés que hi hagués un relleu de les persones, que entessin persones amb idees noves i que al mateix temps es mantindria l'experiència, no? Perquè hi hauria una certa rotació.
Nosaltres, per exemple...
Perquè la gent moltes vegades diu, mira, tots aquests polítics que fa tants anys sí. que estan, i Duran és un exemple, sí, sí. agafant les dades, sí, sí. veu que ja fa molts anys que estan en política en primera línia.
Com molts d'altres.
Com molts d'altres, no?
Però repeteixo, l'actitud mental és una actitud mental, la regeneració. I adaptar-te, i adaptar, i posar solucions i donar solucions als problemes actuals. La nostra llista, per exemple, està conformada de gent, com tu dius, que el nostre cap de llista doncs, té una experiència demostrada en aquest sentit, però també de gent nova. Jo, per exemple, sóc el número 4 de la llista i he estat diputat 4 anys. Altres, per exemple, el número 3 és una persona que no ha tingut cap càrrec electe en aquests moments, o el número 2, en Sánchez Llibre, doncs una persona que en el món econòmic, en el món dels treballadors autònoms, en el món de les petites i mitjanes empreses, ha lluitat i ha representat a Madrid des de Catalunya.
Quants diputats traurà Unió Democràtica aquest diumenge?
No tinc la bola
de cristall.
Quants
creuen que trauran?
No tinc la bola de cristall.
Les aspiracions realistes.
Home, a mi m'agradaria fer 4 anys més a Madrid, representar els interessos de Catalunya i dels ciutadans de Catalunya. 4 anys més a Catalunya, per tant, com a mínim 4.
Vull dir, perquè les enquestes, per ara, no els donen cap representant.
Les enquestes són enquestes, sí, sí, sí. Les enquestes són enquestes. Si les enquestes finalment fossin els resultats finals, ja no caldria votar. Només hauríem de fer enquestes i no caldria que els ciutadans anéssim a votar. La veritable enquesta és el diumenge I, per tant, en aquesta és l'enquesta en la qual Unió Democràtica de Catalunya tindrà representació a Madrid.
I si no n'obté? Ho dic perquè no són al Parlament, no serien en el Congrés. Quin seria el futur d'Unió Democràtica si hi ha un escenari en què no tenen representació en aquestes dues càmeres?
Continuar oferint solucions al poble de Catalunya des d'una posició del catalanisme moderat i centrat i de la democràcia cristiana.
I si guanya Ciutadans, que és una de les possibilitats a Catalunya, creu que el procés independentista quedaria tocat d'alguna manera?
Una de les coses que menys m'agraden d'aquest procés que estem vivint és que la primera força a l'oposició del Parlament de Catalunya sigui una força que no ha nascut del catalanisme polític. Jo crec que si tornéssim enrere, amb aquell 80%, representant aquell 80% de persones de Catalunya que estaven a favor del dret a decidir i que el que s'ha fet ha sigut limitar el dret a decidir a la independència, per mi un error, molt segurament la primera força de l'oposició al Parlament de Catalunya no seria una força que no vingués del catalanisme centrat i del catalanisme històric.
Toni Picó, número 4 d'Unió Democràtica per Barcelona a les eleccions al Congrés, la demarcació, com dèiem, d'aquí a Barcelona. Moltíssimes gràcies per haver vingut a Cuba.cat a tractar diversos temes del programa electoral de la seva formació.
Gràcies a tu.
I a vostès els recordem que demà continuarem aquest cicle d'entrevistes. Moltes gràcies i molt bon dia.